Classificació turística, el debat se centra en les dures càrregues policials amb què acaba la protesta nit, amb dos hospitalitzats que ja han rebut l'alta i una persona detinguda. Les mirades d'avui s'han dirigit al delegat del govern espanyol, responsable final de les forces de seguretat, qui ha admès actuacions violentes dels agents que no s'haurien d'haver produït mai, afegit, en acabar una marxa que s'havia registrat amb normalitat des del principi. Assegura que ha ordenat una investigació sobre els incidents i es desvincula així de la gestió de l'operatiu que recau especificat en els comandaments policials. Per la seva banda, la Policia Nacional ha justificat avui la càrrega, diu que va ser una resposta a l'agressió a 5 agents. Alfonso Rodríguez rebutja així dimitir, com li han demanat els organitzadors de la protesta, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que ha convocat d'urgència una concentració demà migdia davant la seu de la delegació del govern espanyol a Palma. És un assumpte que pràcticament ha desplaçat el ressò que ha tingut la protesta en si. La resposta ciutadana va desbordar les previsions dels organitzadors, que xifren en 70.000 els assistents a la marxa, 25.000 segons la policia local. I diverses entitats socials ja demanen avui escoltar i actuar davant aquest clam massiu, afirmen contra la massificació, i la presidenta Provenç destaca que ja ha pres mesures de decreixement, per exemple, ha dit, en la reducció de l'oferta il·legal. Tot d'una, explicam i sentim totes aquestes veus. Avui és dilluns, 27 de juliol, i Ivan López és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pels preparatius davant l'eclipsi. Cort emetrà acreditacions per treballadors i veïnats que hagin d'entrar a la platja de Palma.
Es farà a través d'un QR que es pot obtenir telemàticament i que els permetrà accedir amb un habitacle, un vehicle privat, a la zona el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi solar. L'Ajuntament preveu 70.000 assistents per observar aquest fenomen a la zona i anuncia una sèrie de recomanacions i normes de conducta per evitar incidències.
Primeres imatges del Posidònia, el primer satèl·lit de les Balears.
Es va posar en òrbita 7 de juliol i cada dia sobrevola les Balears per captar imatges en diferents resolucions, unes fotografies que permeten estudiar l'evolució del territori i prendre mesures de prevenció davant catàstrofes com els incendis o les danes.
I sobre els incendis a la península es dispara la factura que genera el foc.
Sí, 190.000 evacuats, confinats a Madrid, a Ávila, a Castelló i a Toledo per uns focs que han arrasat ja més de 90.000 hectàrees. Treball ha informat que prepara un paquet d'ajudes sense precedents.
A Mallorca, Cala Millor estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua, una xifra que és més elevada com més estrelles té l'hotel.
A Eivissa, els comerciants del barri de la Marina es queixen d'un inici de temporada molt fluix. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Expliquen als empresaris que les onades de calor i el Mundial de Futbol han jugat en contra i també diuen als comerciants la poca repercussió econòmica que estan suposant els milers de creueristes que visiten l'illa.
Notícia destacada també a la plana cultural. El Menorca Music Festival es cancel·la la mateixa setmana que havia de començar. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'organització del certamen ha fet públic un comunicat a través de les xarxes socials en el qual anuncia que per causes de força major, sobrevingudes i alienes, diu a la voluntat de la direcció, la cinquena edició del festival queda cancel·lada de manera definitiva. El certamen havia de començar aquest mateix dissabte al recinte Firal d'Es Mercadal amb un concert de Víctor Manuel. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco, entre d'altres.
En els esports en futbol, la plantilla del Reial Mallorca es va adaptant a la metodologia de l'entrenador Luis García Fernández. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El nou míster mallorquinista continua provant futbolistes a la pretemporada que aquest dia du a terme a Marbella. L'equip va guanyar per 3-0 a l'Al-Fateh i dijous disputarà un altre amistós contra l'Al-Ittihad, també de l'Aràbia Saudita. Alguns dels nous fitxatges ja han debutat en aquesta pretemporada. I, d'altra banda, el seu negocis, Alfonso Díaz, diu que fan feina per confeccionar el millor equip per pujar a primera divisió. El pròxim objectiu, incorporar un davanter centre. Més cosa, l'Au d'Eivissa ha arrencat la segona setmana d'entrenaments en ciclisme. Tadej Pogacar fa història guanyant el seu 5è Tour de França i en atletisme, medalla de bronze per la mallorquina de Muro, Esperança Cladera, a la prova del 200 metres del Campionat d'Espanya disputat a Màlaga.
I quant al temps, ja disfrutem de cert respir tèrmic, però amb la vista ja posada en la propera onada que s'espera a partir de dimecres. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui encetam la setmana amb temperatures més suaus. Després d'una davallada ahir del termòmetre, avui mantenim aquests registres que ara mateix oscil·len entre els 28 i els 33 puntualment, els 34 graus que es podrien assolir a l'interior de Mallorca. Són temperatures pròpies del mes de juliol, en fora de les grans calorades viscudes setmanes enrere. Ara bé, és cert que això tindrà una curta durada, perquè a partir de dimecres torna a pujar de forma bastant clara el termòmetre. Avui han començat amb molt de sol a tot arreu, però durant les hores centrals del dia podríem veure créixer algun zigut d'evolució, preferentment a punts de l'interior de Mallorca, també cap a l'interior d'Eivissa, més difícilment a Menorca, deixant precipitacions, perquè sí que la resta no es descarta es pugui produir qualque ruixat local. De fet, ara mateix, cap a l'interior d'Eivissa, tenim qualque precipitació ocasional. Tot això amb vent de component sud, en conjunt fluix, amb una situació marítima més tranquil·la que ahir, tot i així, res a qualque redalt de maró. Demà, dimarts, mantindrem la tranquil·litat, temperatures que poden pujar una miqueta més i sol com a protagonista.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, més de 25.000 persones segons la policia, 70.000 segons l'organització, sortiren ahir vespre al carrer en una de les manifestacions més multitudinàries que recorden a les Illes, la més nombrosa de totes les convocades per rebutjar la massificació turística. Però tot i que la marxa va transcórrer de manera absolutament pacífica, les càrregues policials posteriors han marcat una jornada en la qual s'hauria de parlar del rerefons de la protesta. Avui el debat, però, ha derivat en les crítiques generalitzades a l'actuació policial i en la demanda de responsabilitats i dimissions a qui es considera responsable de l'operatiu, el delegat del govern espanyol.
Alfonso Rodríguez, però, no es dona per al·ludit, no fa comptes dimitir, assegura que ell està tan indignat per la violència policial com els mateixos manifestants i manté que ell no va ordenar cap actuació així.
No es este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales, como ya he dicho antes, fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
L'origen del problema, explica Rodríguez, ve de la decisió de triar l'espai de ses voltes per acabar amb la lectura del manifest, un recinte amb una capacitat inferior a les 2.000 persones. Així es va advertir, ha assegurat el delegat a les organitzacions en reunions prèvies. Elles, però, varen rebutjar l'alternativa, acabar la protesta al Parc de la Mà. Una vegada ja es començava a omplir ses voltes, per un estret passadís, la policia va restringir l'accés, molts de manifestants varen protestar i això va causar una reacció desmesurada a opinió del Fons Rodríguez del dispositiu policial amb porres i amb salva de pistoles de goma. Ara s'ha encarregat que s'obri una investigació i amb aquest informe es valorarà si s'han de depurar responsabilitats.
Y de estos informes exhaustivos que he solicitado ya ayer por anoche y hoy en reunión a primera hora de la mañana con el jefe de policía se derivase algún tipo de actuación que pueda suponer alguna sanción, pues se verá en el momento oportuno de qué consiste y quién tiene la responsabilidad de adoptarlas.
L'operatiu va finalitzar amb una desena de persones ferides lleus, dues traslladades a centres sanitaris, entre les quals un fotoperiodista que cobria la protesta. També cinc policies, ha explicat el delegat, varen resultar lesionats en els enfrontaments. Un jove de 18 anys va ser detingut per desordres i aldarulls.
La plataforma Menys Turisme Més Vida ha rebutjat tota explicació de la delegació i ja ha convocat per demà a les 12 del migdia una concentració a les portes d'aquesta institució a Palma.
El portaveu de la plataforma, Dani Comas, assegura demana la dimissió o la destitució del delegat i critica la violència policial. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents.
Aquestes càrregues policials les varen iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
És una de les moltes reaccions que hem recollit avui per les càrregues d'ahir, amb certa unanimitat quant a la desproporció d'una acció policial davant manifestants que no varen provocar cap incident en tot el recorregut.
Han coincidit en lamentar l'actuació policial un ampli espectre polític. El PSIP també sumat, en el cas dels socialistes, en boca de la diputada Mercedes Garrido, ha demanat una investigació a fons del que va passar.
El primer que han de demanar és una investigació transparent, ràpida també, una investigació sobre els fets, de on varen sortir les ordres. Crec que és imprescindible conèixer de on varen sortir les ordres, de quina part dels comandaments policials varen sortir les ordres que varen carregar contra els manifestants pacífics.
Per part del PP, avui n'ha parlat la seva presidenta a les Illes, Marga Proens, ha reconegut sentir-se impactada per les imatges.
Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
També indignació de Més per Mallorca. El seu líder, Lluïsa Pesteguia, anuncia que el seu grup no donarà suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre doni cobertures a actuacions policials com les d'ahir.
No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
I una veu més des del plànol polític, la de Vox, la portaveu parlamentària, Manuela Cañadas, també ha demanat explicacions al delegat del govern.
El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes, como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que dé explicaciones.
Les reaccions també han arribat des de l'esfera civil, el GOP, Terra Ferida. També les associacions de veïnats han demanat la dimissió del delegat del govern, a qui responsabilitzen d'aquesta polèmica actuació policial.
El cert és que aquestes càrregues policials són el més cridaner d'una manifestació que va ser massiva, com dèiem, més del que preveia l'organització impulsora, que parla d'èxit rotund i ja pensa en les següents protestes, Olivia.
Sí, la més immediata serà el dia 8 d'agost a Sóller. L'eclipsi és un dia marcat al calendari i l'entitat valora com actuar-hi, així com també pensa ampliar l'agenda de protestes més enllà de l'estiu, perquè reitera els problemes generats per la turistificació ja comencen el mes de març. D'altres entitats que se sumaren a la convocatòria d'ahir varen demanar centrar-se en el missatge de la protesta. Segons el GOP, expressió d'un malestar acumulat durant anys, però afirma que la situació actual no es pot atribuir exclusivament a les decisions de governs anteriors i sol·licitarà per això una reunió a la presidenta del govern, Marga Proens, a qui demanen que rectifiqui i que derogui les lleis aprovades recentment i que diuen afecten el model territorial. Oriol Radalfaga és membre del GOP.
A part de la manifestació fos un èxit i preocupats en que ara tot quedi tapat per aquestes imatges sanguinàries que va provocar la policia a darrera hora de la manifestació.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha manifestat el seu respecte a la manifestació, però no es dona per al·ludida. Assegura que el seu executiu ja ha impulsat accions destinades a la contenció turística i algunes, fins i tot, destinades al decreixement.
Hem aplicat no només mesures de contenció, sinó, en segons quins casos, mesures de decreixement. Hem decrescut amb l'oferta il·legal 60.000 places manco de lloguer turístic que fins a aquesta legislatura se comercialitzaven en total impunitat a les diferents plataformes i en el mercat.
Són les 2:14. Els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients, aquest darrer només si l'establiment disposa d'aparcament privat, en un sistema telemàtic per accedir amb els seus vehicles a la zona el 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar. Els bars i restaurants hauran d'inscriure-s'hi de manera telemàtica, incloent les seves dades. Després de comprovar la veracitat del formulari, podran inscriure tant els seus empleats com els clients amb reserva.
Així s'enviarà una credencial amb un codi QR al negoci o empresa i també també els treballadors i clients als seus correus electrònics, un sistema que ha presentat avui l'Ajuntament de Palma per evitar així col·lapses. COR recomana imprimir aquesta acreditació i posar-la en un lloc visible del vehicle, tot i que també es podrà mostrar als agents des del telèfon mòbil. Llorenç Bausà, estinent de Batla de Seguretat Ciutadana.
El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi en total tranquil·litat.
Les acreditacions se sumen a altres restriccions de trànsit ja anunciades pel consistori, com el tancament de diversos accessos de l'autopista de Llucmajor a partir de les 8 de matí del mateix dia de l'eclipsi. Són mesures de seguretat que volen garantir en tot moment l'accés a tres infraestructures bàsiques de la ciutat, l'aeroport i els hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer.
A banda, però, l'Ajuntament ha desenvolupat un manual de conducta per al dia de l'eclipsi amb l'objectiu de garantir la seguretat, la convivència i el bon funcionament del dispositiu.
Les normes són recollir residus que generin, mantenir l'entorn net i respectar els senyals de bany, utilitzar ulleres homologades i no dur envasos de vidre. Tampoc no es podran encendre fogueres o barbacoes, utilitzar material pirotècnic ni instal·lar carpes o tendes de campanya. Així mateix no es podrà practicar nudisme ni utilitzar altaveus que puguin molestar altres usuaris.
A Menorca, el Servei de Salut reforçarà el dispositiu assistencial el dia de l'eclipsi amb 6 professionals més als centres de l'àrea de salut de l'illa. La consellera de Salut, Manuela García, ha dit avui a l'illa que també reforçarà l'atenció hospitalària.
Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dal San Juan y el centro de salud de Esbañer. Se refuerza con un médico y una enfermera. Los hospitales lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda y, por supuesto, se refuerza el SAMU 061 con 3 equipos más.
Seguim a Menorca perquè l'Ibedona ha canviat la seu de la seva delegació a Mahor. Es troba al mateix edifici on es trobava el centre Veronic, on s'atenen a les persones víctimes de violència sexual. Axel.
A partir d'ara, amb la nova seu, es podran coordinar recursos per assistir als 350 expedients que es troben en marxa i que van generar més de 2.000 assistències. Aquesta nova seu de l'Ibedona a Menorca arriba quan Balears segueix al capdavant de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones. S'ha de recordar que al primer trimestre d'enguany les denúncies van augmentar un 30%, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Per a la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, aquest augment s'ha d'interpretar com una evidència de l'augment dels mitjans que tenen les víctimes per fugir dels seus agressors.
Evidentemente debemos seguir trabajando desde la prevención, luchando contra la violencia de género, pero también es verdad que el tener más recursos, hacerlos más accesibles y mejorar esa atención, también evidentemente pues hace que afloren estas denuncias, que es lo principal, que pueda aflorar la violencia, que podamos atender a estas mujeres, pero también muy importante, ¿no?, pues la labor de prevención para evitar que estas situaciones se produzcan.
El centre va obrir el 2025 158 expedients nous, una xifra lleugerament més baixa que l'any anterior.
Sobre la crisi residencial, l'Ajuntament d'Eivissa calcula que entre 40 i 50 persones viuen en condicions infrahumanes a l'assentament situat a Ses Feixes de Vila. Carmen.
Un campament que ha augmentat la població a les últimes setmanes, ja que hi estan arribant persones procedents d'altres assentaments desmantellats. L'Ajuntament d'Eivissa assegura que ja s'ha posat en contacte amb la propietat de la parcel·la i que, si no es desallotja el campament, portaran el tema als tribunals. Jordi Griver, regidor de gestió ambiental a l'Ajuntament de Vila.
Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, el siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de velar per això.
I l'entitat Mallorca Sense Fam, que fa més de 15 anys que reparteix aliments a les famílies que més ho necessiten, alerta de l'increment de les persones aquí a les Balears que no arriben a final de mes, no poden omplir el rebost en plena temporada turística. El vicepresident de l'ONG, Joan Martorell, en una entrevista a l'informatiu Matí, ha quantificat l'augment de beneficiaris en un miler.
El nombre de famílies pràcticament se manté igual que anys anteriors, a pesar de que estem dins ja la temporada turística i, en teoria, pues, hauria d'haver baixat. No és així perquè estem en la mateixa situació de sempre. Vull dir, són persones que tenen sous precaris.
Els carburants encadenen setmanes de pujades i s'encareixen un 10% després de la reactivació de la guerra de l'Iran i la tornada de l'IVA dels combustibles al 21%. L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears preveu una tendència a l'alça dels preus els propers dies i asseguren que s'està contraient el consum del client local, explicant que el conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha tensat els mercats, però diuen que no hi ha risc de desabastiment.
Dia 1 de juliol va decaure la rebaixa de l'IVA dels carburants, va passar del 21% al 10%. Era una rebaixa que havia aprovat el govern central el mes de març per fer front a l'increment de preus per l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient. No obstant això, l'executiu espanyol manté en aquests moments rebaixes fiscals en l'impost especial d'hidrocarburs i les manté fins al mes de setembre. Unes ajudes que el president de les estacions de servei de les Balears, Joan Mayans, considera insuficients.
A veure, que el tema fiscal és un tema important perquè és un tema d'ingressos de l'Estat, però sí que a veure que estem en una situació o tornem a estar en una situació o bones preus per a ja sé que tornen a tenir una tendència a l'alça i no se vislumbra una sortida a curt termini d'aquest conflicte que ja dura mesos.
I a la plana laboral ha quedat desconvocada la vaga del metall que havia de començar avui. El pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys i també un increment de la remuneració de les hores extra.
La patronal i el representant dels treballadors van arribar a un acord ahir cap vespre després d'un cap de setmana intens de negociacions. La pujada salarial d'enguany serà d'un 5% en caràcter retroactiu, segons Roberto Serrano, que és responsable de política sindical i negociacions d'UGT FICA. Els 39.000 treballadors del sector començaran a notar aquest increment en la nòmina una vegada el conveni es publiqui al BOIP. Són declaracions a l'informatiu Matí.
Nosotros ayer firmamos el preacuerdo. Ahora hay que tener en cuenta, según el preacuerdo, que en los próximos 15 días tenemos que firmar el convenio. Una vez que se firme el convenio, es presentado a la autoridad laboral y una vez que se publique, que esperamos que sea lo antes posible, ya los trabajadores empezarán a notar.
Per la seva banda, el president de la Federació de Patronals del Sector del Metall de les Balears, Jesús Vidal, apunta la importància de l'acord per fomentar la indústria a la comunitat i diversificar així l'economia.
Felicitamos a todas las partes por haber sido capaces de alcanzar un acuerdo estable que garantiza la mejora de las condiciones laborales de las personas del sector y al mismo tiempo da estabilidad y resta incertidumbre a las empresas. Para mantener el talento tan necesario para el mantenimiento del tejido industrial de las islas, el cual no solo hemos de mantener, sino además potenciar para contribuir a la diversificación de la economía balear.
Abans de l'acord, el conflicte s'ha allargat durant mesos, amb negociacions, sense entesa al Tamip.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-2. 275.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en titulars. Avui fa 20 dies que el primer satèl·lit balear, Posidònia, orbita al voltant de la Terra, ja comença a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. El Parc VIP de Palma ha acollit avui un acte per celebrar l'èxit de l'operació i per mostrar la primera imatge captada per aquest dispositiu, una vista de Cala Galdana des de 600 quilòmetres d'altura.
El Posidònia es va llançar el passat 7 de juliol i ja obté dades de les balears que, segons ha explicat el cap de negoci de l'empresa Open Cosmos, Rafael Jordà, seran fonamentals per al present i per al futur de les Balears. Permeten obtenir informació primordial que es pot aplicar a tota classe d'àmbits, com ara la lluita contra els desastres naturals o, fins i tot, la gestió de la pressió turística a les illes.
No només és treure una imatge preciosa, com la que hem vist avui de matí, que va ser la primera que se va treure damunt Menorca, sinó entendre què passa. Entendre què passa a nivell de temperatures, entendre què passa a nivell de quin tipus de substàncies hi ha damunt l'aigua, i això processat i analitzat amb intel·ligència artificial i altres tipus de sistemes, ens ajuda a entendre com podem prendre accions per prevenir incendis, per monitoritzar millor tots els temes de canvi climàtic.
La presidenta del govern, Marga Proens, present a l'acte, ha tret pit del talent balear i assegura que és una mostra clara que les illes aposten per la innovació, el coneixement i la tecnologia. També ha destacat la importància de comptar amb eines i amb informació per fer front als reptes climàtics que es presentin.
Que important és la prevenció, i aquests satèl·lites, prevenció. Ho hem vist també en ses danes, sobretot que afecten a tota la conca mediterrani. Que important és les dades, la prevenció per poder actuar o corregir a temps.
Si teniu curiositat, heu de saber que el Posidònia passa per damunt l'arxipèlag cada dia a les 12:30 del migdia, hora balear.
Tot això quan seguim molt pendents un dia més dels greus incendis de Madrid, Àvila, Castelló, també Toledo, amb una xifra esfereïdora, 190.000 veïnats evacuats o confinats hores d'ara. El d'Àvila és el més gran de la història recent d'Espanya, amb 55.000 hectàrees calcinades, que sumades a les de la capital en suma més de 77.000. En aquests moments, 3.000 efectius lluiten contra els tres focs.
Hores d'ara, els incendis d'Àvila i de Madrid pateixen una millora, però segueixen actius i sense estabilitzar. El de Castelló roman també fora de control. Des del centre de comandament a Navalcarnero, a Madrid, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit que la climatologia no ajuda i que avui és un dia important perquè dimecres les condicions meteorològiques tornen a empitjorar a l'arribada d'una nova onada de calor.
Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
Per la seva banda, el president espanyol Pedro Sánchez s'ha desplaçat aquest migdia a la vall d'Uixó, on hi ha 7.200 hectàrees arrasades i 16.000 persones desplaçades. Ha insistit que aquests greus incendis confirmen l'evolució del canvi climàtic i ha agraït als mitjans de comunicació la lluita contra les teories de la conspiració i les notícies falses. Ha reiterat, a més, la necessitat d'un pacte d'estat contra l'emergència climàtica com a prioritat nacional.
La emergència climàtica és aumento sostenido y sistemático que estamos viendo cada año de las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos sufriendo. Por cierto, con patrones cada vez más semejantes en los incendios que estamos viendo a lo largo y ancho de todo nuestro país.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la seva banda, considera que ara no és moment de grans anuncis. Recrimina Sánchez que faci més de 10 anys que anuncia un pacte d'estat d'emergència climàtica, però que sense que encara s'hagi concretat.
Que des del 2014 el gobierno, en concreto el presidente del gobierno, viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver. Yo lo que tengo claro es que tenemos que ver qué incendios han sido causados por la acción del hombre, que estamos viendo que por toda España está siendo la inmensa mayoría, cómo evitar que esto vuelva a suceder, que los bosques estén limpios.
L'acusació popular rebaixa de 24 a 13 anys de la petició de presó per a Begoña Gómez. També demana que testifiquin Pedro Sánchez i Félix Bolaños en el futur judici amb jurat popular. Així consta en l'escrit presentat per les acusacions que lidera Teoir per la seva assessora, Cristina Álvarez. Demanen ara 6 anys de presó en lloc dels 22 inicials.
El jutge Juan Carlos Peinado havia demanat aquestes conclusions després que l'Audiència de Madrid avalés jutjar Gómez per tràfic d'influències i malversació. En el text, les acusacions mantenen que la trajectòria professional de Gómez va fer un canvi radical quan Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa. També destaquen que va assumir una càtedra a la Universitat Complutense sense cap procés de selecció ni titulació.
Amb aquest apunt de la crònica de tribunal ens acostem ja a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Calamillo estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
El Consell Insular implantarà un nou sistema intensiu per a infants i adolescents amb discapacitat a partir de l'any 2027.
Aquest recurs oferirà estades terapèutiques temporals d'entre 1 i 6 mesos amb atenció especialitzada les 24 hores per estabilitzar els casos més complexos i facilitar el retorn dels infants al seu entorn familiar.
L'Ajuntament de Llucmajor paralitza les obres d'urbanització del polígon de Son Fosquet.
Encara que aquestes obres disposen de títol habilitant, els tècnics consideren que les adaptacions presentades necessiten una aprovació addicional.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de sortides des de Sombra Pinya fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista Inca en sentit aeroport. També trobaran retencions a l'autopista Llucmajor, a l'altura de la rotonda flotant del Portitxol fins a l'altura de sortida cap al polígon del Sonoms en sentit Llucmajor. I per acabar, afegir tràfic lent a la seva de la Palma, tant des de l'autopista d'Inca, tant des de l'autopista d'Andratx i a la carretera de Valldemossa. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, que la millor estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística. S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
Cada habitació d'hotel a Cala Millor consumeix de mitjana 212 litres d'aigua per dia, una xifra que és més elevada com més estrelles té l'hotel. Així, en un de 5 estrelles, el consum passa dels 400 litres. Són dades que s'han pogut conèixer per primera vegada gràcies a la instal·lació de nous comptadors intel·ligents que des d'ara controlaran el consum d'aigua en aquesta zona turística. És Tomeu Guiscafré, de Bit Group.
No és que el client de 5 estrelles consumeixi més aigua, sinó que s'ha de tenir en compte que un hotel de 5 estrelles té una sèrie de serveis que no té l'hotel d'una estrella, com pot ser spa, diferents piscines, zones de regadiu que tenen zones verdes molt més extenses.
Els darrers 3 mesos s'hi han instal·lat comptadors intel·ligents a un centenar d'hotels i amb més de 300 habitatges i negocis, a més d'estacions de mesurament en pous i sensors de control de l'aigua regenerada. Totes les dades s'integren en una plataforma única per millorar la gestió del cicle de l'aigua. Llorenç Galmés és el president del Consell i Joan Mestre, el president del Consorci de Turisme de Cala Millor.
S'impulsa la posada en funcionament de més de 600 comptadors digitals, que se sumaran en 900 ja existents. Per tant, comptarem amb 1.500 comptadors digitals per poder controlar en tot moment el consum d'aigua.
Per a saber quins consums tenim, per on se para l'aigua, és molt important per als ajuntaments i el Consorci de Turisme.
El projecte s'ha finançat amb 400.000 euros del fons Next Generation.
D'altra banda, l'empresa de serveis municipals de Manacor ha implantat la facturació mensual del servei d'aigua i la primera factura es farà al mes d'agost. Aquest canvi no modifica les tarifes i s'implantarà de manera progressiva gràcies a la digitalització dels comptadors d'aigua.
En canvi, es farà de manera progressiva. Dels quasi 12.000 contractes de subministrament de la SAM, en la primera fase d'aquest mes d'agost es facturaran 6.600 contractes que inclouen la totalitat dels abonats a Cala Murada i una part dels de Manacor. La resta s'incorporaran a la factura mensual a partir de setembre. Recordem que el mes de maig es va culminar la digitalització de gairebé 9.000 comptadors d'aigua que permeten lectures remotes diàries i detectar incidències més ràpidament. Coincidint amb aquesta implantació, la SAM també estrena un nou model de factura amb un disseny més visual, clar i fàcil de consultar que pretén donar informació més comprensible als usuaris. Es recorda que aquest canvi no implica cap modificació a les tarifes.
2:35, més qüestions. El Consell Insular implantarà un nou servei intensiu per a infants i adolescents amb discapacitat i alteracions greus de conducta a partir de 2027, que servirà com a complement del servei d'atenció integral a domicili. Ho ha anunciat avui el president de la institució, Lluís Galmés, dient que això ha estat gràcies a 90 milions d'euros de pressupost de la conselleria.
Ho ha fet durant una visita a l'escola d'estiu de Madiva, on també hi havia el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez. Aquest nou recurs, expliquen, oferirà estades terapèutiques temporals d'entre 1 i 6 mesos, amb atenció especialitzada a les 24 hores per estabilitzar els casos més complexos i facilitar el retorn dels infants al seu entorn familiar. És el president.
Avui també anem una passa més i volem anunciar un nou servei que implementarem des de la nostra institució, que és una estada temporal terapèutica per persones amb discapacitat o trastorn de conducta greu, per tal que en tot moment puguin tenir aquesta ajuda necessària per poder fer front en el seu dia a dia.
Galmés també ha posat l'accent en l'augment del pressupost de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat en aquesta legislatura, que és el que permet crear recursos com aquest.
Això significa arribar pràcticament en 90 milions d'euros, una quantia inimaginable, i m'haurà servit per posar en marxa nous serveis, nous programes, però també per consolidar aquells que funcionaven bé i ampliar-los en la mesura de les nostres possibilitats.
Per la seva banda, Guillermo Sánchez ha volgut destacar que aquesta iniciativa surt de la detecció de la necessitat d'aquest tipus de servei.
Es decir, es un recurso intermedio entre el residencial y el SAID, que es meramente domiciliario, que surge, como bien comentaba el presidente del Consejo de Mallorca, de la experiencia vivida a través del SAID y que determinados perfiles hemos detectado que requerían de este recurso intermedio.
Durant la visita, el conseller també ha destacat la col·laboració amb Amadiva, entitat que disposa de 338 places concertades finançades per l'IMAS dins la xarxa d'atenció a persones amb discapacitat.
Mentrestant, Més per Mallorca denuncia que el PP culmina aquesta setmana el que considera un nou episodi del fracàs en la gestió dels residus amb una nova modificació de crèdit de 41,5 milions d'euros a favor de Tirme.
L'operació econòmica serà aprovada pel pacte PP-Vox en el ple previst per dimecres. La formació considera que aquesta aportació desmunta definitivament el relat que el govern de Llorenç Galmés ha defensat durant els darrers anys. Catalina Inés Perelló n'és la portaveu.
El Partit Popular ha enganat de la ciutadania. Primer va prometre baixar la tarifa de residus. Després va justificar l'importació de fens d'Eivissa, que deia que serviria per equilibrar el sistema. I ara descobrim que no només importen més residus, sinó que el Consell torna a injectar 41,5 milions d'euros a Tirme. És un mal negoci per Mallorca. Assumir més impacte ambiental, el govern només hi posa 5 milions i els mallorquins acaben pagant la factura. El Partit Popular ha convertit el Consell en el caixer automàtic de Tirme.
I ho deien també en titulars, l'Ajuntament de Llucmajor ha paralitzat cautelarment les obres d'urbanització del polígon de Sant Fusquet.
Unes obres que està investigant des de fa uns mesos el servei de Seprona de la Guàrdia Civil per presumptes irregularitats en la dotació de serveis. A través d'un comunicat, l'Ajuntament ha informat que la regidora d'Urbanisme ha signat el decret una vegada que els tècnics han revisat tota la informació portada per la promotora. Malgrat tenir el permís, consideren que les adaptacions que s'han fet al projecte necessiten d'una autorització addicional.
Més notícies, més per Palma, apel·la al Partit Popular de Palma i al govern i al PSOE estatal perquè comencin a actuar davant d'una situació que diuen insostenible després de la manifestació contra la saturació turística d'ahir. Han criticat també la violència policial del final de la manifestació i demanen la dimissió del delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez.
El partit ha criticat els quatre tipus de violència que pateix la ciutadania de Mallorca: la immobiliària, que impedeix als residents accedir a l'habitatge, la que ataca el territori fent malbé els recursos naturals, una violència que massifica i fa malbé als barris, i per acabar, la violència policial. Per això, el candidat a l'Ajuntament de Més per Palma, David Pujol, considera que el PP no està capacitat per dirigir la ciutat.
El Partit Popular governa Palma com si fos un negoci. El seu negoci és la nostra violència, és la violència que patim. Per tot això plantejam un canvi de model que no està a l'agenda del Partit Popular i del Partit Socialista. Per això volen dir que no els consideram capacitats per governar la nostra ciutat.
Per la seva banda, el regidor del grup municipal, Miquel Àngel Contreras, ha valorat la manifestació d'ahir com un clam unànime de la societat mallorquina i ha demanat la dimissió del delegat de govern socialista de les Balears, Alfonso Rodríguez.
Ahir, 70.000 persones varen sortir en els carrers de Palma. Aquesta protesta ja no és la protesta d'uns pocs o d'uns quants, sinó que estem davant d'un clam unànim de la nostra societat. Més per Palma, reclamam i exigim urgentment la dimissió del delegat de govern a les Illes Balears, el senyor Alfonso Rodríguez.
Així, Més per Palma s'ha mostrat crític davant el que diuen és una gestió que no mira pel benestar de la ciutadania.
2:40, canviem de qüestió. L'excavació d'una necròpoli situada de vora la basílica, on s'han trobat nombroses restes humanes, és una de les troballes més destacades de l'excavació d'aquest estiu a la ciutat romana de Polèntia. Aquesta setmana s'acaben els treballs que, com cada any, han comportat l'aparició de restes com ceràmica o monedes.
Aquestes restes humanes, que es creu que corresponen a un home adult, les han desenterrat aquests dies a la necròpolis que hi ha just de vora el fòrum de la ciutat romana de Polèntia. En aquesta ocasió s'han trobat al voltant d'una quinzena de cossos que ara s'hauran de classificar. Escoltant Miquel Àngel Cau, coordinador, codirector de l'excavació, i alguns estudiants.
La basílica continuen excavant morts de la necròpolis, aquesta gran necròpolis que va ocupar el fòrum de la ciutat una vegada que s'havia abandonat el fòrum, no? N'hem excavat més de 550 tombes i encara continuen sortint, i això ens dona dades molt importants també sobre aquesta població.
Ja tot d'una cosa m'han dit de basílica, no m'esperava haver de treure els morts en si. Jo pensava que el millor era treure part de l'edifici i tal, i ja quan m'ho vaig trobar que havien d'aixecar les làpides, me va sorprendre moltíssim.
Jo m'esperava trobar adults, coses, no sé, ossos consistents i tal, però a veure que ha sortit gent de totes les edats, me va sortir també un bebè.
Aquest any, una cinquantena de persones excaven a Polèntia en el marc del curs d'arqueologia Antoni Ribas.
Polèntia, bueno, és un jaciment gairebé únic i és una gran oportunitat, doncs, per formar-se, per aprendre i per comprendre, no?, el que és l'arqueologia.
És la primera vegada que vengo a esta excavación y la verdad que me parece muy interesante para saber la historia de las Islas Baleares y concretamente de Mallorca y, bueno, pues el periodo romano.
A part de la necròpolis, aquest any es continua excavant a les cases del governador i també a la zona de la Portella, on s'hi han trobat elements d'edificacions prèvies a la ciutat romana. La gran quantitat de troballes obliga els arqueòlegs a dur a terme una gran tasca de neteja i classificació del material trobat, una feina que es du a terme a Can Domènec, seu del Consorci de la Ciutat Romana.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
450 percussionistes de colles d'arreu de Mallorca i fins i tot de Catalunya i de França és la participació que ha tingut la tercera edició de Sabatún de Binissalem. També sortiren els dimonis i els caparrots en un espectacle que vol ser un recull de la varietat de la cultura popular.
Batucades, dimonis i molt de foc i fum és el que es va viure i hora baixa a Binissalem en la tercera edició de Sabatún. En total hi varen participar 450 percussionistes de 32 colles, la majoria de Mallorca, però també n'hi hagué de Girona, Barcelona i França.
Foc, un dimoni sempre està content.
Llavors és una experiència molt bona.
Allà on mos conviden, hi ha monell i festa, hi haurà dimonis.
Portaren les seves espectaculars bèsties de foc, com la d'Andratx, inspirada en les sargantanes de sa Dragonera, que fa 4 metres de llarg i té 25 punts de foc.
No que pesi, el que passa és que és molt complicada de moure. Se va improvisant cada vegada.
I també sortiren a ballar els gegants acompanyats de xeramiers i es reuniren així diferents expressions de la cultura popular en un mateix esdeveniment per crear un espai de convivència i aprenentatge mutu.
Això a Binissalem, amb Òscar, i s'ha celebrat Sant Anna en la festa del Fadrí Major.
Bon dia, vella xerida. A Sant Anna et convid. Jo que sóc bon amic i tu que et tan garrida.
Amb aquesta glosa, Toni Perelló, escollit com el Fadrí Major 2026, convidava les fadrines de Moscari a començar el passeig pel poble fins a l'església per fer l'ofrena floral a Santa Anna, la patrona del poble de Moscari al municipi de Selva.
Una tradició que es va recuperar ara ja fa més de 40 anys i que engresca tot el poble. Engalanen els carrers i omplen de canyes i colors els portals de les fadrines per celebrar així el dia de Santa Anna i a la vegada recorden les tradicions del municipi, un dia de festa i de germanor.
I amb aquest apunt sobre les festes de celebracions a Binissalem i a Moscari arribarem a les 2:45 minuts. La informació continua aquí a BT Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
Els nous fitxatges del Real Mallorca estan creant bones expectatives.
Sí, sensacions de moment en els entrenaments del nou jugador són bones, també dels que hi varen participar en el partit de dissabte contra l'equip àrab Al-Fateh. El mallorquinista s'imposaren per 3-0 en dues dianes de Sito Lubumbo, que va ser el millor jugador del partit, i un gol del mallorquí Abdon Prats. Es varen estrenar jugadors com el davanter Adrián Fuentes, que va ser titular, i en el segon temps el central Sumajoro i el centrecampista Antonio Roca, cedits per l'Hamburg i l'Espanyol, respectivament. Dijous, l'equip disputarà el segon partit de terres andaluses contra l'Al-Ittihad. Serà a partir de les 10 del matí. José Manuel Peña, enviat especial d'Ivetres a Marbella, ens conta la darrera hora.
El Real Mallorca arriba el quart dia del seu estatge de pretemporada, encetant la setmana en la primera doble sessió de feina. La de l'hora baixa serà porta tancada, però la del dematí sí que hi hem pogut accedir els primers 15 minuts. Allà ens han fixat que Luis García Fernández, ben igual que feia a Javier Aguirre en la seva estada aquí a l'Illa, ha estat molt atents de la feina de Luis Vidamiguel amb els porters. Per després, una vegada ja han votat el gruix de futbolistes, per cert, recordar que Arnau Puigmal continua apartat del grup fent feina al gimnàs, recuperant-se de les seves molèsties al bessó. Han vist el tècnic asturià espitjant de valent una plantilla que no es pot despistar, perquè no només arriba dijous l'Al-Ittihad sub-21 i s'ha de donar una bona imatge davant el mallorquinisme, sinó que queden manco de 3 setmanes per a començar la Lliga. Mentrestant, la resta de l'equip continua al marge de les vicissituds del mercat. No donen pistes sobre la situació d'un Samu Costa, que podria ser oficial ja la seva marxa cap a la Lliga Saudita, ni tampoc de la continuïtat o no d'un Jan Virgili, que s'exercita en total normalitat i amb molt bona sintonia amb la resta dels seus companys. Aquesta és la realitat. Hi ha una diferència abismal entre la pretemporada de l'any passat a Àustria i la d'enguany a Marbella. El grup, ara sí, se'l va bonit i amb forces de treballar en aquest cas per recuperar la categoria de primera divisió.
Gràcies, José. Sentim ara altres fitxatges nous. Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca coincideixen que l'objectiu és ajudar l'equip a continuar creixent i completar una bona temporada. Sentim en primer lloc el porter català del Mallorca.
He vingut a portar, i juntament amb els meus companys, l'equip a primera, una altra vegada, que és on ha d'estar. I sí, tenim una plantilla molt bona, per sort el club ha pogut fer molt bons fitxatges, i res, intentarem guanyar cada partit pas a pas i fins al final.
I tots seguim escoltant els jugadors Àlex Sala i Antonio Roca.
Al final creo que mi posición más que más he jugado ha sido la de interior, pero En el estilo de juego del equipo creo que me puedo adaptar bien en cualquier posición y así lo haré, entrenaré para poder ayudar donde sea i estar preparado.
I tant, l'objectiu està clar, adaptar-me molt bé a l'equip. L'objectiu col·lectiu no cal parlar-ne perquè ja sabem quin és i on ha d'estar l'equip. I individual, sobretot, pues, créixer, reivindicar-me, com tu dius, i ser atrevit.
I avui, Toni, el cap de negocis del Real Mallorca, Alfonso Díaz, ha parlat de l'equip durant un acte de patrocini.
Concretament, la companyia telefònica Digi, que ho duran els jugadors a la màniga esquerra. Díaz diu que confeccionen un equip per tornar aviat a primera divisió.
Vamos a ver qué ocurre, cómo cierra el mercado, qué capacidad tenemos de seguir gastando en jugadores, pero hasta ahora es lo que, bueno, pues lo que la dirección deportiva ha creído que era el perfil de jugador que necesitábamos. Y no vamos a escatimar en invertir en el césped porque no lo hemos hecho nunca. O sea que ahí no hay ninguna duda de que vamos a hacer la mejor plantilla posible para poder ascender a primera división.
Y un de los objetivos prioritarios es incorporar un nou davanter centre.
Seguro que llegarán algún jugador más porque es lo normal. Y bueno, pues hay que tener paciencia. Lo importante es que y Pablo ha hecho ese trabajo de traer al máximo número posible de jugadores en este periodo de tiempo para empezar pretemporada, y a partir de ahí pues vamos a ver qué hay en el mercado.
Alfonso Díaz també ha parlat del futbolista del Mallorca, Jan Virgili, i Samu Costa.
Bueno, Samu está de vacaciones, creo que bien merecida después de un Mundial y de haber participado en un Mundial. Bueno, hay interés, es así, es cierto, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando todavía en todo esto y de momento el jugador, pues, de vacaciones, que es lo que le corresponde ahora mismo. Y en tema de Virgili, pues ahí está en el equipo, está entrenando a tope, está feliz. Y el fin de semana hemos estado ahí, está totalmente integrado y convencido. Y bueno, vamos a ver qué pasa.
A la primera federació, l'AU d'Eivissa ha iniciat avui la segona setmana d'entrenament.
Recordant que la competició de Lliga arrencarà el cap de setmana del 29 i 30 d'agost, un debut que serà el Camp de l'Antequera. Víctor Sancho informa de com ha arrencat aquesta segona setmana. Bon dia.
Bon dia. Des de fa 8 dies no s'anuncia cap incorporació. El tècnic Raúl Jona va transmetre a la seva presentació la intenció de tenir al voltant del 85% de la plantilla a l'inici de la pretemporada, però la realitat és que avui compta amb poc més del 50%. Són 10 fitxatges fins ara i 16 jugadors en plantilla. Podria arribar una desena més i ara mateix en algunes posicions com el lateral esquerre o central esquerre no hi ha efectius. Raúl Jona només té un punt en plantilla i encara no ha entrenat amb el grup, Javi Eslava. Una altra de les situacions estranyes que viu l'Eivissa aquesta pretemporada és el fet que encara no ha anunciat cap amistós. Ja podem avançar que aquesta setmana tampoc jugarà cap partit. Tot apunta, encara que tampoc és oficial, que l'equip viatjarà la setmana que ve a Terres Alacantines per a jugar els seus primers partits. Gràcies a l'Arenas Club o a la Societat Esportiva Eivissa, sabem que la UD en principi té aquests rivals tancats per al pròxim mes d'agost. L'hermetisme creix encara més entorn d'una Eivissa que ara mateix és tota una incògnita a un mes de l'inici de la competició. Aquesta setmana s'inicien les dobles sessions. Seran demà i dijous a l'estadi de Can Mises, dues jornades tancades per als mitjans de comunicació. El club té previst que per aquesta temporada tota la feina a l'estadi sigui a porta tancada.
En ciclisme, pel que fa al Tour de França, l'eslové Tadej Pogacar fa història.
El corredor de 27 anys iguala el cim mallorquí groc dels legendaris Sanquetil, Merck, Inol i Miguel Indurain. Un fet històric després de la darrera etapa de 89 quilòmetres que va finalitzar als Camps Elisis de París i en la victòria del neerlandès Mathieu van der Poel, que va aconseguir la seva segona victòria. Per al ciclisme espanyol no ha estat un bon tour, només es van inscriure 10 corredors i el millor ha estat l'alacantí de Javier Juan Ayuso amb una setena posició a la general a 17 minuts i 48 segons del líder.
I pel que fa al ciclisme balear, en el campionat d'Espanya de pista disputat a València, la selecció de les Illes ha sumat 10 medalles.
4 d'or, 3 de plata i 3 de bronze. Xavi Canyelles ha estat el gran protagonista en 3 os, 2 individuals i un per equips. També han pujat al podi Joan Martí Bennassa, Francesc Bennassa, Marga López i Marina Grau. A més, Joan Sansó ha completat l'èxit balear en 2 medalles de plata al Campionat Paralímpic de Pista.
L'atletisme balear també ens ha deixat bones notícies.
Quatre mallorquines participaren ahir a la final del Campionat d'Espanya d'atletisme a Màlaga, amb medalla inclosa. Sisena posició, 200 metres, per Carmen Marco, igual que Daniela García, al 800. Per la seva part, Inés Pascual fou vuitena, als 100 metres tanques. No obstant això, l'única medalla balear de la nit se la mandó a Esperança Cladera. La corredora Morera, del València Club Atletisme, guanyà el bronze a la prova del 200 metres amb un registre de 23 segons i 4 centèsimes. Només una centèsima per darrere de la medalla de plata. Una cita més que notable per l'atletisme balear, que es tancà amb un pòdium nacional per al rècord.
I amb vela, els regatistes del Club Marítim Sant Antoni de la Platja han tornat a situar-se entre els grans referents del windsurf de base.
Excel·lent actuació al Campionat d'Europa de Tecno 293, una prova que ha acabat aquest cap de setmana a Sopot, a Polònia. El gran protagonista ha estat Joshua Castro, que s'ha proclamat campió d'Europa sub-15. El regatista ha completat les 15 mànegues del programa signant 9 podis. L'equip ha tornat a Mallorca amb un títol continental, un quart lloc i dues destacades actuacions més que confirmen l'excel·lent moment del planter del Club de Can Pastilla.
I acabem amb un apunt del Palma Futsal.
El club mallorquí ja té 3.220 abonats en vista aquesta temporada, recordant que el rècord d'abonats es va assolir la temporada passada en la xifra de 3.400.
Gràcies, Toni. Fins aquí els esports. Una pausa i cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
La setzena edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest s'ha posat avui en marxa de bon de veres. Després d'una inauguració protagonitzada pel talent balear amb l'estrena de Forastera, avui la mostra segueix ensenyant-nos el món a través dels ulls de fora. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
I també gràcies als creadors d'aquí.
És una mescla que podríem dir, Sara, que és marca de la casa, aquesta oferta universal d'aquí i d'allà, amb documentals, ficció, música i xerrades, i precisament xerrar és el que ha fet un dels protagonistes d'avui, el documentalista John Wilson, l'home que va esdevenir un creador de culte gràcies a la sèrie d'HBO How to With John Wilson, i que presenta a nit a Cine Ciutat la història del formigó, on manté la marca de la casa, aquesta càmera en primer pla, personatges reals que superen la ficció i un humor molt particular que és capaç d'aplicar fins i tot a la història d'aquest material de construcció. I de bé, Wilson ha protagonitzat, com dèiem, aquestes xerrades baluart, on ha deixat ben clar que el concepte de normalitat, com passa també amb el del sentit de l'humor, no es pot generalitzar mai de la vida.
You're normal, you think I'm normal. There is no definition of normal that sticks. So it's like something that you think would be funny.
Tothom es creu normal, deia, i allò que et pot fer gràcia a tu, però no té per què fer-ne ningú més. Wilson enregistra, munta i guionitza les seves obres i ho fa tota la vegada. A la sèrie de televisió explica que tenia un equip al darrere, però amb aquesta història del formigó està tot sol i confessa que tot plegat és més caòtic, però també més creatiu.
The chaos of that timeline is more inspiring than knowing exactly where everything is.
John Wilson ha duit la visió particular, Sandra, molt nord-americana en aquesta jornada de festival en què, com dèiem, hi ha també molt d'espai per al talent balear.
Amb tres propostes destacades, com ara la presentació de Sham, és un thriller psicològic, obra d'Òscar Bernàsser, director de la sèrie La vida bàrbara, i que diuen ens agradarà si som d'utopies d'aquelles que acaben malament i ens vam deixar fascinar per asbestes. A Sham, una coproducció d'IB3, per cert, es podrà veure a les 9 a la sala Rivoli. Abans, a les 5 i a les 7, a Esbaluart i a Cine Ciutat, dues propostes dirigides per dones, Les culpables, de Marta Duran, i Érem una gran família, de Cristina Rosselló. Qui són les culpables i dones al·lotes, les adolescents que avorten? Va ser el cas de Marta Duran, la directora del film, que en plena pandèmia va fer una crida a les xarxes per recollir testimonis. En va rebre més d'un centenar. Les seves històries són les que es mostren en aquesta pel·lícula, que, com tot, està dirigida a tot el públic, però potser, més que cap altre, a un sector molt determinat. Montse Pujol és la productora del film.
Aquesta pel·lícula va destinada a una noia que ha avortat i es pensa que és l'única del seu poble, del seu institut, que ha avortat, perquè vegi que no està sola, que és més comú del que sembla i que està acompanyada i que en pot parlar, que no és cap vergonya ni res dolent.
També s'estrena Érem una gran família, l'òpera prima de Cristina Rosselló, que ha transformat 18 hores d'enregistraments d'un arxiu familiar dels anys 40 als 90 en una obra política on es veu el pas del temps i els canvis o no en moltes coses.
Un procés que he disfrutat molt, com a tenies control total, guionitzar-lo, pensar com, sense ser una pel·lícula política, com fas, com veus que se pot aprendre molt de la història, amb històries familiars, i la veritat és que jo m'ho he passat molt bé i estic molt contenta del resultat, també.
Tot això, com dèiem avui, amb la Bien Querida posant música a la festa a les 9 al Pati de la Misericòrdia.
I B3 Ràdio també s'afegeix en aquesta festa i avui cap vespre podreu seguir en directe des del Baluard tant l'Aviador com Xuxu. Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 27 de juliol. Rebuig unànime a les càrregues policials al final de la manifestació contra la saturació turística d'ahir a Palma. El delegat del govern espanyol descarta dimitir i trasllada la responsabilitat al comandament policial. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Més per Mallorca i Podem demanen la seva dimissió i el PSOE, partit d'Alfonso Rodríguez, demana investigar les càrregues policials, unes càrregues policials que la presidenta Marga Proens qualifica d'impactants. El delegat assegura que ell està tan indignat per la violència policial com els mateixos manifestants i manté que ell no va ordenar cap actuació així.
No és este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales, como ya he dicho antes, fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
Les explicacions no convencen la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que ja ha convocat per demà al migdia una concentració davant la delegació del govern estatal.
El portaveu de la plataforma, Dani Comas, ha demanat la dimissió d'institució del delegat i ha criticat la violència policial. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents.
Aquestes càrregues policials les varen iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
Els titulars d'avui inclouen també els preparatius davant l'eclipsi. Cort emetrà acreditacions per treballadors i veïns que hagin d'entrar a la platja de Palma.
Es farà a través d'un QR que es pot obtenir telemàticament i que els permetrà accedir en vehicle privat a la zona el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi solar. L'Ajuntament preveu 70.000 assistents per observar el fenomen a Platja de Palma i anuncia una sèrie de recomanacions i normes de conducta per evitar incidències. Llorenç Bausà és tinent de balda de Seguretat Ciutadana.
El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi amb total tranquil·litat.
Primeres imatges del Posidònia, el primer satèl·lit de les Balears.
Es va posar en òrbita dia 7 de juliol i cada dia sobrevola les Balears per captar imatges en diferents resolucions. Les fotografies permeten estudiar l'evolució del territori i prendre mesures de prevenció davant catàstrofes com incendis o danes.
El Menorca Music Festival es cancel·la la mateixa setmana que havia de començar.
L'organització del certamen ha fet públic un comunicat a través de xarxes socials en el qual anuncia que per causes de força major, sobrevengudes i alienes a la voluntat de la direcció, la cinquena edició del festival queda cancel·lada de manera definitiva. El festival havia de començar aquest dissabte al recinte firal d'Esmercadal amb un concert de Víctor Manuel. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antoni Orozco, entre d'altres.
Tot això mentre seguim molt pendents un dia més dels greus incendis de Madrid, Àvila i Castelló.
El d'Àvila ja és el més gran de la història recent d'Espanya, amb 55.000 hectàrees calcinades, que sumades a les de la capital en sumen més de 77.000. En aquests moments, 3.000 efectius lluiten contra els tres focs. El de Vall d'Uixó ja crema 7.200 hectàrees amb 16.000 persones desplaçades. Si afegim els de Madrid, Àvila i Toledo, són 190.000 els veïns evacuats o confinats.
Són les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4.